tarda, és dijous 29 de setembre, dia entre setmana, són les 3 i arrenca un programa de ràdio on de moment, cap membre de l'equip ha estat cessat. La caravana. I ho fem, com sempre, amb Núria Rosa, la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí, al guió i a la producció, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza, a les xarxes socials, i ell, qui cada dia de cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Tot preparat? Pues vámonos, José.
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui?
Doncs parlarem de la nova patinada del president dels Estats Units, Joe Biden, en un acte públic amb desenes de persones. Us ho expliquem en uns minuts a la cara B de la caravana.
I quina serà la pregunta del dia? Nina, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Avui tornarem a sortir un dia més al carrer per preguntar-vos com us imagineu la Barcelona del 2050, una aposta en la que ja hi estan pensant des de l'àrea metropolitana de Barcelona, per tal d'unir més i millor els municipis perifèrics a la capital.
I és dijous i, per tant, és dia d'un cara a cara en un nou mar o muntanya. Avui volem posar debat, a pocs dies del 5è aniversari, l'1 d'octubre, amb el rerefons, això sí, d'aquest trencament entre socis de govern les darreres hores. Andreu González, bona tarda.
Bona tarda. Per defensar cadascuna de les postures, tindrem amb nosaltres a una cantonada de la caravana Anna Grau, diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya, mentrestant, just a la cantonada oposada de la caravana, el diputat d'Esquerra Republicana, José Rodríguez.
I hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
Albert Carrasco, responsable del registre d'incidències de l'Observatori contra l'Homofòbia. Han crescut en nombre les agressions. Què en diuen les darreres dades? Quina feina fan des de l'Observatori? Doncs en parlarem de tot plegat uns minuts després de les 4 de la tarda.
I a partir de quarts de 5 de la tarda, Nina, els caravaneros volem ser educats.
I és per això que parlarem d'educació emocional amb Oriol Julià, president de l'equip SER, Salut i Educació Emocional. També, però, parlarem un dijous més de sostenibilitat amb Aixa Miró.
I ens toca parlar també de la darrera mitja hora de programa, Andreu.
Estrenem nova secció Sentir-se bé amb Montserrat Llares, màster en programació neurolingüística, hipnosi i psicoteràpia. I acabarem programa amb el reportatge social de Ruth Caral, que avui ens porta una òpera molt especial.
Doncs tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Podem dir-ho, això, que està passant ara mateix,
sí,
o no?
Sí, sí, sí.
Tres minuts que passen de les 3 de la tarda. I amb aquesta sintonia, clar, tenim el, darrere del finestró de Ràdio Estel el nostre company, l'Oriol, de producció del magazín de, del matí a Ràdio Estel, amb una criatureta molt petita.
La Marina.
La meva nebudeta.
Que és la seva filla, eh? La teva nebudeta. La teva nebudeta. Andreu González.
Què tal?
Què? Avui aquí hem estalquejat.
A veure, avui, contra tot pronòstic, no estalquejo el convidat de l'Aixa Miró, que últimament es corona portant tants personatges guapos. Però tampoc he pogut estalquejar el convidat de l'entrevista, perquè té privat l'Instagram i a Twitter només retuiteja els tuits de l'Observatori contra l'Homofòbia. Així doncs, he decidit estalquejar una de les integrants de la nostra secció de mar o muntanya.
Ai, de meu.
Ui, ui, ui.
He decidit Anna Grau, una persona que li encanten les selfies. I m'atreviria a dir que de les 1.600 fotografies a Instagram que
1600?
Té... 1.600? 1.600.
Déu-n'hi-do.
M'atreveixo a dir que 1.200 són selfies.
Bueno, està bé, eh?
Ara bé, t'he de dir que té una mania en tirar-se les fotos des de dalt, és a dir, amb un picat.
Ui.
Nina, corregeix-me, és correcte?
Sí, 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 un picat.
Un
sí,
picat
sí.
És allò, fotografia
de
dalt,
a baix.
Eh?
De dalt, exactament.
Diuen que surts més prim.
No des sí. De dalt de tot, sinó una miqueta...
En diagonal.
Sí.
Exacte.
Val.
Però què passa? També té una mania, que és que es fa les fotos amb el cap cot. És a dir, i ho m'explico, sabeu quan vosaltres teniu, per exemple, la mirilla del, de la porta?
Sí.
Que voleu mirar, que us poseu com una mica així acotadets, amb el cap cot.
Sí, amb el cap abaixat. Sí, sí, vale, sí, sí, sí.
Doncs fa fotografies d'aquesta manera.
Els, els paral·lelismes de l'Andreu, també, li direm aquesta secció.
Sí, 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 sí. Llavors, es fa fotografies així. Però he de dir que, tot i no seguir la seva ideologia política, he de donar-li l'aprovat, perquè ha mig canviat la seva forma de fer fotografies, però també perquè es veu una dona de carrer i molt simpàtica.
Anem cap al toc, Andreu. Quin toc tens?
Doncs tinc la mania de que quan m'avorreixo, per exemple, estic al telèfon amb una trucada que no em contesten, d'aquelles que et diuen pulse uno si quiere hablar con administración, i que duren fins al número 9, 10, 11, sí. Doncs pinto rectangles, rodones i totes aquelles figures geomètriques que se m'acudeixen. Mai pintaré res que se surti de la norma de figures geomètriques.
La vida avorrida d'Andreu González, què et fa feliç?
Doncs aquestes bombes informatives que surten a les 11:30 de la nit, com ahir.
Home.
M'encanta el salseig, com ja sabeu.
Això et fa feliç, eh?
Sí.
Molt bé.
Perquè a mi m'encanta el salseig, em fa feliç.
No, que surtin a les 3 de la matinada, dir...
Ah, no.
Cessaments,
no.
També, no?
Abans d'anar-me'n a dormir, perquè així me'n vaig a dormir tranquil.
Val.
Sabeu?
Odies la gent que...
Doncs ho diu la gent que va en xancletes i porta mitjons.
Ai!
Ui.
No, això és típic dels guiris.
Sí.
I els guiris ja els hi tenim una mica de tírria, no?
Sí?
Llavors, si us plau, catalans i catalanes, que ens estigueu escoltant, no ho feu, perquè és una aberració.
Propòsit que et plantejaves ahir...
De seure bé, posem-li un 0,5 perquè ho he mig aconseguit.
No, no, també és baixa.
Un 0,5?
No, un 0,5 de 1. 1 és... 1?
Ah,
és el punt.
Ah.
1 és el 10, per tant, és un 5.
Un 5.
Ah, exactament.
Anem al propòsit de... Puntues estrany.
Ho has posat complicat.
Sí, una mica.
Sí.
Ara me n'he donat.
Propòsit del dia d'avui.
Posar-me una alarma bastant abans, per no aixecar-me tan tard, perquè sempre em passa el mateix de posar-me l'alarma 20 minuts abans de sortir de casa, i llavors vull estar-me al llit 10 minuts més.
En 20 minuts estàs?
Sí, efectivament.
Sí, el de l'Andreu és increïble.
Soc Rayo McQueen.
Així vens. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Va, doncs anem cap a aquesta cara B, cap a totes aquestes notícies que no hi entren en un informatiu normal. Núria, què ens portes avui?
A veure, Joan, doncs avui si d'alguna cosa parlen els portals digitals és del president dels Estats Units, Joe Biden. No sé si teniu idea de per què en parlen, si heu escoltat alguna coseta, no sé.
Sí, ahir va tenir una patinada, Joe Biden?
Doncs sí, efectivament, una altra. Va ser justament ahir quan el president estatunidenc va tornar a protagonitzar un episodi de confusió enmig d'una conferència de la Casa Blanca al preguntar si entre les persones del públic hi havia la congressista republicana Jackie Walorski, una congressista que lamentablement va morir el passat 3 d'agost a causa d'un accident de cotxe. Si voleu, escoltem el moment i ara en parlem, va.
Representative Jackie, you here? Where's Jackie? I didn't think she was going to be here to help make this a reality.
Tal com acabem d'escoltar, doncs, Joe Biden, en micròfon en mà, va dir Jackie, estàs aquí, on és la Jackie? Havia d'estar aquí. Unes paraules que, òbviament, van sorprendre i molt, no?, els assistents de la sala i que, a part, també xoquen molt amb el comunicat que el mateix president i la primera dama van emetre per transmetre les seves condolències després de conèixer la mort de la congressista.
Sí, ho sabien, eh?
Sí, bueno, van fer un comunicat, sí, ho sabien. Davant d'aquesta situació, Joan, la portaveu de la Casa Blanca, després de ser preguntada pel lapsus del president, va evitar donar una resposta clara i només va assenyalar, doncs, que Biden tenia massa present a la congressista i aquest és l'únic motiu del seu lapsus. I res, com és evident, el lapsus del president ha reobert el debat sobre la seva edat. No sé si sabeu quina edat té.
No sé quants anys té Joe Biden.
No, 70 i alts, no? 79 anys.
79, eh?
Clar, i s'ha reobert el debat de si està capacitat per governar. Molts diuen que és massa vell per estar en el càrrec i d'altres que està completament capacitat per rendir al màxim. A tot això, qui fa menys d'un mes que es va pronunciar sobre el tema de l'edat va ser el protagonista, no? El mateix president que va assegurar que es troba bé i que no se sent vell ni amb cap mena de problema físic ni mental que li impedeixi exercir el seu càrrec.
Més cosetes, Núria.
Va, ara canviem de tema, perquè avui també us vull parlar del nou Super 3, que per fi aquest matí ha presentat la primera cançó del seu grup musical, Beta.
Sona una mica la Casa Azul, eh?
Sí, una miqueta sí, eh? Us
sí.
Agrada?
Molt.
Sí.
Doncs la cançó es titula Creu-me i amb aquest títol precisament el nou Super 3 ha donat nom al primer tema d'una sèrie que vol traspassar el format clàssic de ficció apostant per les plataformes digitals. Els detalls d'aquest nou format es van donar ahir a la presentació del projecte, però per qui s'ho hagi perdut ho expliquem, val? Un dels detalls és que els nous protagonistes del canal, que són quatre joves, doncs es traslladen a viure a un vell magatzem. Allà hi tenen un grup de música que precisament es forma després que ells s'hagin conegut a través d'un joc en línia, és a dir, sense haver-se vist mai abans les cares. D'aquesta manera, si una cosa està clara és que el nou Super 3 arriba amb molta força, amb moltes ganes, també amb una forta aposta pel món i les plataformes digitals, i que caldrà esperar encara un parell de setmanes per descobrir-ne tots els detalls, que els anunciaran el 10 d'octubre, crec que és.
I acabem amb la notícia musical del dia.
Sí, i avui ens la porta Lil Dami. T'agradi o no, ens la porta ell.
M'he enamorat al supermercat. He trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat.
A mi m'ha agradat molt Lil Dami.
Sí, t'agrada?
Sí.
Pensava que no.
No, sí, sí.
Us explico. El cantant de trap català continua en plena forma després que el seu tema Supermercat, el que estem escoltant,
sí,
i que és un tema produït per Àlex Pérez i el senyor Chen, se situï per segon mes consecutiu com la cançó que més ha sonat a les emissores de ràdio del país. És a dir, déu-n'hi-do. Per si fos poc, l'èxit, agradi o no, ho deia, perquè molta gent ha criticat aquest tema de Supermercat. Per això dic, no sé si t'agradarà. Agradi o no, la qüestió és que també ha aconseguit situar-se el número 1 de la revista d'actualitat catalana Primera Fila, destronant a Rosalía. És a dir, déu-n'hi-do, el fenomen Lil Dami.
No, això ja no...
No està bé, no,
Andreu? No està bé.
Doncs és així.
Mira, truques a Primera Fila i els hi dius.
T'indignes amb ells i seguim, val?
I ja està.
Les llistes confeccionades per l'Associació de Productors i Editors Fonogràfics Videogràfics Catalans també han destacat en aquesta llista l'èxit de Queda't Així, de Joan Dausà, que segueix situat en segon lloc, i en tercera plaça es mantenen Miqui Núñez i Mariona Escoda amb Llums de mitjanit.
Doncs ha sonat a la majoria de ràdios del país. Nosaltres no podíem ser menys, Lil Dami.
Enamorat al supermercat. He trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat. I ara per fi tinc la sort de costat. M'he enamorat al supermercat. De com has deixat el cor supermercat. Passo el dia menjant per buidar el rebost, per tornar-te a veure un altre cop, per fi. Jo que sempre trigava a anar a comprar, tinc targeta de client habitual, VIP. I estic en oferta, tu hauries de pensar, sóc quilòmetre zero, producte a proximitat. I és que m'he enamorat, i encara no sé ni com, en un supermercat que no em paga per dir el nom. Però quan soni aquesta cançó, els avisos de les promocions, tinc dos per un i no pots dir que no. M'he enamorat al supermercat, puja la calor la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat i ara per fi tinc la sort de costar. El supermercat, de com has deixat el cor supermercat. Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
La caravana, amb Joan Trias.
Un minut i arribem a un quart de quatre de la tarda. Saludem a la nostra reportera intrèpida, Nina Agustí. Què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Avui has sortit pels carrers del barri de Sants a preguntar què?
Avui he preguntat a la gent com t'imagines la Barcelona del 2050.
Ui!
Una pregunta que ha estat molt més complicada del que sembla, eh?
Sí.
Perquè, clar, tu imagina't que et paren pel matí, pel carrer.
Sí.
Ben entrades les 10 del matí, eh?
Sí.
Et para una noia, que, per cert, una noia tan maca com jo, no la trobareu enlloc.
Home, on vas a parar? On vas a parar?
I et pregunta... Ara. Com sí. T'imagines que serà la Barcelona del 2050?
La Barcelona...
Clar, jo entenc perfectament que se'ls ha creuat el cafè, el croissant, l'entrepà i fins i tot el sopar d'ahir la nit, d'acord? Perquè normal, ho entenc. També diré que un cop li dones un parell de voltes ja no espanta tant, així que he aconseguit algunes respostes. I per què he preguntat una cosa com aquesta? Doncs perquè ahir va sortir un article al periòdico que diu així: Así será, o esa es la idea, la Barcelona metropolitana del 2050.
M'encanta el detall de... O esa és la idea.
Ja veurem, eh?
De debò, molt clau. O sigui,
sí.
Us explico una mica la notícia. Comença parlant de la glòria automobilística dels anys 60 i com això va provocar un seguit de canvis per intentar donar resposta a aquesta necessitat de moure's en vehicle. Sí. Parla de la construcció d'autopistes urbanes, com ara el carrer Aragó, la Meridiana, la Diagonal, etc. I quina és la notícia? Doncs que des de l'àrea metropolitana de Barcelona estan ideant un pla director urbanístic metropolità. Què intenten fer amb ell? Doncs volen substituir el Pla General Metropolità del 1976.
És a dir, el que hi ha ara en vigència. Ara.
Sí. No ens alertem, d'acord? El nou document, que es vol aprovar abans d'any i mig, no serà tan concret com el seu predecessor, però sí que establirà les bases perquè les artèries viàries deixin de ser intocables. Volen que, amb els anys, arribin les avingudes metropolitanes. Metropolitanes. Vies que volen generar vida al seu entorn en forma d'habitatges, equipaments, zones verdes, més transport públic i més bicicletes, ho entens?
M'ha agradat molt això de metropolitanes, clar, eh? No les metropolitanes de mentida.
Ens hem d'agafar...
Les metropolitanes de veritat.
Ens hem d'agafar la definició de la paraula literalment, m'entens?
Agafant-ho, resumint-ho molt.
Sí.
Que
volen posar
que
més zones verdes.
Les carreteres que van als pobles,
sí,
arribin Barcelona bé.
Sí.
I ja està.
Sí.
És això, eh?
No, i de fer zones més verdes,
sí,
transport,
sí,
públic, bicicletes,
val,
tot això. Doncs dit això, no només he preguntat com serà la Barcelona del 2050, sinó que els he preguntat com volen que sigui aquesta Barcelona.
Sí.
D'acord? Cosa que és molt diferent. I això ha estat molt més fàcil, perquè aquí la gent, doncs, ja ha dit la seva. Com no podia ser d'una altra manera, Ada Colau ha estat en boca de molts.
Ai.
Escoltem primer com serà la Barcelona del 2050.
Més sostenible, estaria bé.
Doncs a mi m'agradaria que fos una ciutat més neta, més cívica, que les persones pel carrer ens comportéssim com ens hem de comportar. Això sí que me l'imagino més verda. Amb els recintes de l'Eixample, això sí que penso que pot ser més verda.
Que me gustaría que fuera más verde, que hubieran menos coches, porque me parece que hay demasiado. Que se usara más la bicicleta, ¿sabes? Porque contamina menos y tendríamos una calidad de aire mucho mejor.
M'agradaria molt que hi haguessin més arbres i tot això, perquè vaig veure una notícia fa poc que era que està empitjorant món. No m'agradaria que fos així.
El canvi climàtic és un problema realment gran i voldria que més persones s'animaren també a netejar els carrers, les platges, tot això.
Com m'agradaria? Pues que els cotxes tornessin a recuperar el seu espai, perquè ara ens l'han pres totalment i m'agradaria fer una ciutat que el trànsit fos fluid, no ara que són tot impediments pels cotxes.
Me la imagino bastant més neta i que no n'hi hagués la violència que n'hi ha ara.
Jo espero que l'Ada Colau, que no confio gaire, però bueno, que faci algun parc així xulo i tal, a lo Nova York, però sí, molta tecnologia i el govern, pues, a veure si afegeixen.
Doncs això era com volen. D'acord? Com volen aquesta Barcelona del 2050.
Això és la pregunta, eh? Com els hi agradaria que fos Barcelona el 2050, eh?
Tu com voldries, Joan, que fos?
Jo, mira, em quedo amb dos noies que t'han contestat. A mi m'agradaria que la Barcelona del 2050 hi hagués més arbres i tot això.
Sí.
I també m'agradaria que la gent s'animés a netejar els carrers i tot això.
T'ho has agafat literalment, eh?
Sí.
Ens estem agafant molt literalment avui, Joan?
Sí.
Va. Jo dono suport, doncs, a això també, eh? Zones verdes ben cuidades i menys cotxes i totes aquestes coses, d'acord?
I
per altra
això.
Banda, i tot això.
Sí.
Hem preguntat, com creus que serà?
Això depèn dels nostres alcaldes o consellers de la ciutat. Això depèn molt d'ells i el que votem.
Com serà? Especulativa, segur.
Jo crec que contaminaria amb el triple, però me l'imagino poc com la Sagrada Família. No ho guardaríem, jo crec que l'harmonia no la guardaríem, eh? No.
Me la imagino amb més, que és el que no m'agradaria, però me sembla que seran més edificis.
Menys.
Menys.
Sí, jo crec que sí. La gent jove jo crec que està més mentalitzada de que això no pot ser, que pots anar al tren. Bueno, jo agafo molt el tren i els serveis públics, eh? I, bueno, més arbres, jo crec que sí. Està molt deixat tot. Llavors necessitem parcs, jardins, però que estiguin cuidats, eh? No com ara.
Com serà al revés? Completament abocats a anar amb bicicleta i ja està. I no hi ha res més. Que no m'agrada, eh?
Què?
Com que no m'agrada, eh?
Sí, no
la caladilla.
És l'únic que ha dit que volia més cotxes i més espai,
sí,
pel cotxe.
Bueno, un de
gairebé una vintena de persones que he preguntat, que s'han deixat enregistrar unes 10, d'acord? O sigui, un de cada 10. Ara sí, doncs, escoltada la veu de la gent, donem pas al nostre expert del dia, Fernando Fernández, coordinador de mobilitzacions de Greenpeace Catalunya. Molt bona tarda, Fernando.
Hola, molt bona tarda.
Avui, com bé haurà pogut escoltar, hem preguntat a la gent com s'imagina la ciutat comptar l'any 2050. Com s'imagina Greenpeace que serà la capital?
Doncs mira, de fet, nosaltres fa uns anys ja que bueno, teníem un projecte que ara no el tenim, però tot i que sigui ser important, que era el saquear tu ciutat, no? Uh-huh. Que el que volia dir, o el que deia aquest projecte, és que hem de transformar completament les nostres ciutats per un tema bàsic, que és el tema del canvi climàtic, no? Com ens imaginàvem nosaltres aquestes ciutats? Doncs en primer lloc, i aquí la gent la gent a la que heu entrevistat ho ha dit molt, molt clarament, no? Necessitem, definitivament, ciutats pacificades, ciutats verds, ciutats amb molts menys cotxes. I això per tres motius. El primer, canvi climàtic. El sector de la mobilitat és el que més CO2 emet a l'atmosfera. En segon lloc, per un tema de salut, perquè continuen tenint moltes morts de gent a nivell anual pel tema de la contaminació. També hi ha un tema de contaminació acústica, evidentment. I d'una altra banda, tenim un problema de l'efecte d'illa de calor. Ho hem patit aquest estiu, sabem que això anirà més, que el planeta s'està escalfant, i el que tenim més que, doncs, reduir aquestes emissions, però, a més, fer les ciutats molt més verdes i amables, no? Això pel que fa a la mobilitat, però podríem parlar-ne d'altres. Per exemple, Barcelona té un potencial de transició energètica pel que fa als terrats dels edificis, no? De ficar energia solar, que no s'està desenvolupant a la velocitat de la que s'hauria de desenvolupar, això hauria de canviar. Pensen també que Barcelona hauria de... Bueno, de fet, ja ho estan fent, no?, amb l'estratègia alimentària de la ciutat, no? Però creiem que aquí s'han de potenciar els circuits curts d'alimentació i potenciar tot el que és el cinturó de l'àrea metropolitana per produir aliments de proximitat, no? I ecològics, i aquesta seria una línia, no? I després hem d'anar cap a polítiques de reutilització, i que no passa no només de reciclatge, és a dir, de reutilització. El reciclatge ha de ser l'últim esglaó, no?, en el que s'hauria d'apuntar, i aquí s'hauria de potenciar, doncs, sistemes també de recollida porta a porta, de contenedors intel·ligents. S'hauria de tancar la incineradora que tenim allà cap al Besòs. Bueno, són algunes de les mesures que nosaltres creiem que s'haurien de desenvolupar.
Avui estem parlant amb Fernando Fernández, coordinador de mobilitzacions de Greenpeace a Catalunya. Fernando, bona tarda. Ens deies en aquest context i ens comentaves aquest projecte de l'Ajuntament de Barcelona, el projecte MES, Mecanisme per l'Energia Sostenible, d'impulsar a posar als terrats de la ciutat de Barcelona aquestes plaques solars, eh? Davant d'això hi neixen moltes preguntes, però a mi se m'ha acudit una per fer-te a tu, per exemple, que és fins a quin punt és viable fer un projecte com aquest.
Doncs viable ho és. El que passa és que s'han de ficar recursos. Ara mateix hi ha recursos públics ficats allà. S'ha d'informar la gent, s'ha de conscienciar, i res més. És a dir, per què no? El que hem de tenir clar és que per combatir canvi climàtic hem de fer moltes coses, com una d'elles, transició energètica. I aquí les ciutats, com grans consumidores que en són, han de portar el seu granet de sorra. És a dir, no només s'ha de fer transició al territori, que també, a comarques, diguem-ne que, bueno, a terrenys que no estan edificats, no? Les ciutats han d'aportar, i poden aportar. Uh-huh. S'han de posar a fer-ho. És a dir, ha de ser una política pública, diguem-ne que prioritària, no només per l'Ajuntament de Barcelona, per qualsevol ciutat, ja sigui gran o petita.
Ens deies, però, Fernando, que aquest projecte a l'Ajuntament de Barcelona sobre les plaques solars, que s'ha titulat com a projecte MES, va més lent del que vosaltres voldríeu, eh?
Bueno, és un bon pas endavant. Nosaltres pensem que aquí l'Ajuntament ha fet una bona cosa, però evidentment la proporció de renovables que hi ha en proporció a la ciutat és molt petitona. Estem parlant del voltant d'un 1%, no? És a dir, que això s'ha de potenciar molt més, i s'hauria de potenciar, nosaltres pensem, en aquesta dècada, que ja són, bueno, 8 anys, no? Si volem, diguem-ne, que portar de manera consistent i conscient el fenomen del canvi climàtic, perquè més enllà del 2030, diguem-ne que la cosa se pot ir de madres, no?, com es diu en castellà.
Uh-huh. Quin futur ens espera, doncs, si no ens encaminéssim cap a aquest model sostenible de ciutat?
Bueno, jo més que dir que si no ens encaminem, jo crec que ens encaminarem. És a dir, aquí el que voldria donar és un missatge positiu. Uh-huh. És a dir, jo crec que el camí està clar, crec que tothom sap el que s'ha de fer. Jo crec, ja no només parlant d'energia, però parlant del que deien les persones que entrevistava abans al carrer pel tema de la mobilitat, per exemple, nosaltres pensem que això és imparable. És a dir, que anem cap a ciutats més verdes, que anem cap a ciutats amb menys vehicles privats a ciutat, i crec que és un fenomen imparable. El tema aquí no és de si es farà o no es farà, el tema és de ritme. És a dir, hem d'accelerar el ritme de transformació perquè la ciència ens està dient que o transformem el nostre model de mobilitat, el nostre model d'energia, el nostre model socioeconòmic també, o no podrem mitigar canvi climàtic a la velocitat a el que haurem d'estar fent. És a dir, podrem sobrepassar l'un grau i mig que no s'hauria de sobrepassar a finals de segles, podria sobrepassar potser en 10 anys. I déu-n'hi-do.
Quines conseqüències pot tenir això per una ciutat com Barcelona?
Des del punt de vista de canvi climàtic?
Sí.
Doncs principalment tindrem problemes de calor. I hi haurà un problema de calor, de sequera associada, és a dir, perquè no només hem de pensar que Barcelona depèn d'insumos que venen de l'exterior, és a dir, tot el que té a veure amb agricultura, amb alimentació, això tindrà un impacte també a la ciutat, perquè la ciutat pot produir i hauria de produir tot el que pugui, però evidentment no es podrà produir de tota l'alimentació, és a dir, s'haurà de tirar dels productes que venen de Catalunya, no?, principalment, o d'altres comunitats properes, no? Aquestes comunitats estaran afectades per sequera. I aquesta sequera tindrà un impacte en l'alimentació, en la producció d'aliments. Aleshores, aquest seria un dels impactes que tindria. Després, morts per calor, directament, per temperatures altes, etcètera, no? És a dir, podríem parlar també de pujar al nivell del mar, evidentment, tot el que té a veure amb les platges de Barcelona, que algunes podran desaparèixer. Evidentment, tindrem també, segurament, tempestes més fortes per un tema d'escalfament del Mediterrani, no?, que entra en contacte amb corrents fredes d'aire i ens ve un glòria de sobte, no?
Perquè som a temps de revertir-ho, tot això, Fernando, encara, o ja no?
I tant que sí que som a temps. El que ens hem és de posar a fer-ho. Sí, sí, i tant que sí. La ciència ens diu que l'IPCC el que diu és que tenim temps a revertir-ho. El que passa és que s'han de fer les polítiques adequades i s'ha de tenir una empenta, no només política, sinó també ciutadana, de demanar aquests canvis, no? Es pot fer, estem a temps, és a dir, no és que no vulgui alarmar ningú, és a dir, tenim un problema greu i hem d'estar alarmats, eh? Però també conscients de que es pot fer un canvi en positiu i que es pot intentar revertir la situació a la que ens aboquem.
Fernando Fernández, coordinador de mobilitzacions de Greenpeace Catalunya, gràcies per ser avui a la caravana amb nosaltres i explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Salutacions.
Ràdio Estel.
Ja sabeu que sona la ràdio a les 8 de la vesprada?
Què va, jo a aquella hora estic dormint ja.
No, jo a les 8 sopo.
Ni idea, jo a les 8 estic al gimnàs.
Jo desconnecto. És la meva hora de llegir Kafka.
Ja.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
Un programa que enganxa.
A mi m'agafa pujat a la bici.
Camins, amb Rafa Sanahuja.
Tot un èxit.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias. A la caravana, mar o muntanya.
3:45 de la tarda i aquest proper dissabte farà 5 anys ja de l'1 d'octubre del 2017, el referèndum que va voler celebrar la Generalitat de Catalunya, que la gent es va tirar al carrer per tal de poder votar en aquell referèndum, de les actuacions policials i de tot el que va venir després. Però 5 anys després, quin és el resum de tot plegat? N'hem après alguna cosa com a societat, tant independentistes com no independentistes? I encara, té conseqüències en la política actual? Què hi ha de l'1 d'octubre en les darreres notícies de trencament entre socis de govern? Per parlar-ne de tot plegat, ens acompanyen avui a la caravana José Rodríguez, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. José, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, què tal?
I la diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Anna Grau. Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Si em permets un moment, Anna, aprofito que tenim en José Rodríguez avui d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. José Rodríguez, què va passar ahir al govern de Catalunya?
Bueno, va haver-hi una crisi oberta el dimarts a la nit quan el grup de Junts per Catalunya va demanar que el president Aragonès passés per una moció de confiança, una qüestió de confiança. Això ha generat una desconfiança entre els dos socis i el president va decidir que perdia la confiança cap al vicepresident precisament perquè era l'únic membre del govern que tenia constància d'aquesta informació i no li va transmetre.
Junts per Catalunya és un partit deslleial?
Jo crec que hi ha unes certes distàncies emocionals entre els dos socis de govern i crec que la cultura de coalició és una cultura difícil de fer a Catalunya i a Espanya, perquè també hi ha tensions entre els socis de govern de l'Estat, l'Ajuntament de Barcelona, i també hi ha una diferència de criteris en alguns elements estratègics entre Esquerra i Junts, i això crec que a vegades s'expressa de formes que no hi tocaria.
Això és el que passava ahir al Palau de la Generalitat, aquesta trencadissa entre socis de govern. És arreglable tot plegat o no? Com ho veus tu?
Jo crec que ara depèn de com Junts pot encaixar aquesta decisió del president. És a dir, Junts ho feia per fer un toc d'atenció respecte a elements que creu que no funcionaven a l'estratègia independentista. I puc estar d'acord amb ells que potser se'ls ha d'escoltar, ¿vale? Però ho han acabat expressant d'una manera que no, que en aquest sentit sí que crec que les paraules del portaveu van ser deslleials, van ser molt greus. I ara crec que depèn tot de Junts com sap encaixar això i també com pot veure si el que li va oferir ahir el president Aragonès abans de tot això i que segueix vigent, que és com reconduir la línia estratègica a Madrid, amb la taula del diàleg i amb la coordinació estratègica amb les entitats, doncs si vol acceptar aquesta via per treballar-ho junts.
I si no?
Si no, depèn tot ara mateix de la decisió de Junts. Si Junts decideix marxar del govern, doncs la situació serà de govern solitari d'Esquerra i haurem de buscar alternatives per aconseguir tirar endavant lleis i especialment la llei de pressupostos.
L'independentisme té una línia estratègica única?
Jo crec que no hi ha una línia estratègica única en l'independentisme perquè l'independentisme és un moviment polític en el sentit que formen part persones amb diverses visions i diverses realitats també en les que conviuen. N'hi ha un espai polític, és el que majoritàriament, però no únicament, està representat per Esquerra Republicana, que té ara una línia estratègica cap a una via de fer créixer el suport social de la independència, tenir un suport entre la societat organitzada, que també són els sindicats, els moviments socials de tot tipus, i que aposta ara per una línia en la que intentant aprofitar una conjuntura política amb Espanya, intentar arribar a un acord que pugui portar un referèndum o algú molt semblant. Altres espais tenen altres línies estratègiques, el que passa que no les tenen plasmades o estan encara en les beceroles o encara no les saben conjuntar amb la situació política actual.
Li he de donar les gràcies avui a José Rodríguez, que venia a un debat polític sobre l'1 d'octubre i hem començat a preguntar-li, evidentment, per l'actualitat política. No podem estar al marge del que passa i menys del que va passar un dia com ahir, segueix passant un dia com avui. Deia que volia començar parlant de l'1 d'octubre. Anna, i et dono ja la paraula per començar aquest debat, precisament lligant coses o no lligant-les, perquè no sé si la trencadissa d'ahir és relacionable amb el famós 1 d'octubre del 2017. Tot ve d'allà?
Home, jo penso que tot ve de... ve fins i tot de més lluny. L'1 d'octubre és una escenificació particularment jo penso, insincera i desafortunada de tot el que podríem dir, doncs, de la degeneració, de, diguem-ne, d'una legítima expressió política del catalanisme, del nacionalisme, amb un independentisme que, evidentment, mai ha tingut intenció de portar fins al final, penso jo, el projecte independentista per dues raons. Una, perquè no hi ha quòrum, si la societat catalana no està ni molt menys per la feina aquesta, però a més perquè fer-ho realment comportaria uns sacrificis que jo penso que les persones que proponen la independència no estan disposades a assumir. De fet, ara sentia atentament el que explicava aquí el company. Jo penso que és molt difícil gestionar un govern de coalició, sempre ho és, però especialment quan els dos socis competeixen pel mateix espai polític. I, a veure, jo sempre ho he dit, jo penso que el Pere Aragonès és un president que ha vingut per quedar-se, no sé si per sempre, però que té una voluntat de permanència. Penso que se l'ha menys tingut, penso que des de Junts se l'ha menys tingut, com en el seu dia també va ser menys tingut Jordi Pujol, diguem-ne, que hi havia gent que es pensava que duraria 4 dies, i bé, va durar 23 anys. Aquí hi ha una pugna per qui lidera l'espai del nacionalisme a Catalunya, que és un espai legítim. Jo sempre he dit, però jo no tinc cap problema amb els independentistes, tinc amics independentistes, tinc amics comunistes, tinc amics animalistes, tinc amics toreros, tinc un problema amb la gent que intenta imposar les coses, doncs, per vies antidemocràtiques. Per exemple, jo penso que l'1 d'octubre va ser un festival d'antidemocràcia. Jo sempre explico, jo vaig viure a Madrid, jo estava a Madrid, i estava molt preocupada pel meu pare, que és un senyor, un votant de Pujol de tota la vida, on es va morir fa poc, el meu pobre pare. Tota la vida havia votat a Pujol, tot el que en Pujol digués, el que digués el president. Tot d'un això es va convertir, doncs, en el que es va anar convertint, i et pensaves que el meu pare és capaç d'anar a votar l'1 d'octubre com qui surt a comprar el tortell, i sense saber on s'hi fot, no? I jo tenia por, doncs, que tinguéssim un disgust. Afortunadament no el vàrem tenir, no vàrem tenir aquest, vàrem tenir d'altres. Jo, com vaig sentir l'altre dia el president Aragonès proposant un acord de claredat al Parlament, em vaig quedar molt sorpresa per diverses raons. Una, perquè el referent que triava, que era un referent de la política canadenca, estava pensat just pel contrari del que es va plantejar el doctor, estava per acabar, d'una vegada, doncs, matem-ho, la Constitució canadenca no té un article que garanteixi, com en el cas de la Constitució espanyola, la unitat del territori nacional, i tampoc la tenim ni del Canadà ni del Quebec, que era el que intentaven clarificar amb tot això. Ara, jo me'n recordo que quan sentia, pensava, llavors, tot això que es va dir sempre de que l'1 d'octubre era un referèndum, que ja... Doncs, tot això, l'Aragonès acaba de reconèixer que no va enlloc, que és inviable, i que tot això... A veure, tot això ha sigut fer molt de mal per no res. Molt de mal la convivència, molt de mal... Tant els que volien la independència, que es van sentir i se senten, òbviament, estafats, com els que no la volem, que ens sentim escarnits i arraconats. Llavors, a veure, jo penso que, tot i que a mi no m'has preguntat, m'agrada opinar de tot, penso que tot això que estem assistint, que jo tinc molt d'interès, bé, estic veient les imatges del president Aragonès per la televisió, jo espero que sortim ràpidament d'aquest impàs, jo espero que l'espai no surti de la CUP i qui l'hagi d'ocupar, i que si pugui parlar des de l'espai, diguem-ne, no nacionalista, perquè Catalunya s'ha de governar. Catalunya necessita uns pressupostos, Catalunya necessita sortir del sot, necessita sortir d'aquesta profunda decadència amb la que ens anem ensorrant cada vegada més amb tot això, i és evident que a base d'1 d'octubre i de 28 de setembre no la pujarem gaire dret a la paret, eh?
Deia abans que les picabaralles entre socis de govern venen de lluny, no sé si de tan lluny com l'1 d'octubre del 2017.
No, jo crec que l'1 d'octubre va unir no només als independentistes, sinó també una bona part de persones que són més radicalment demòcrates. I crec que la distància està en interpretar no el que va passar l'1 d'octubre ni el que van fer, que jo entenc que des del punt de vista de Ciutadans es creia que va ser un acte antidemocràtic, i m'alegro també que el pare de l'Anna Grau, doncs, no patís cap càrrega policial i que pogués fer el que volgués fer, anar a votar o no anar a votar, si només ve la interpretació que es va fer del 3 d'octubre. El 3 d'octubre es va sortir al carrer i van sortir persones també amb banderes espanyoles, acompanyant les estelades. I van sortir persones dels moviments socials que no eren necessàriament independentistes. I van sortir per demanar una solució democràtica. I van sortir en contra de les càrregues policials. Alguns d'ells no van anar ni van a participar l'1 d'octubre, però van sortir el 3 d'octubre. I aquí crec que l'independentisme llavors va fer una lectura equivocada i creia que tot allò era suport a la independència, netament cap a la independència. I després, alguns hem fet una lectura nova i vam entendre que ja havia gent que no ens deien que volien la independència ja en aquell moment, sinó que volien una solució política i democràtica, que estaven en contra del TAP que feia l'Estat i en contra de les càrregues policials, però no necessàriament a favor de la independència. Per tant, de com s'interpreta el 3 d'octubre, no l'1 d'octubre, crec que aquí radiquen les diferències de base d'una part d'independentisme respecte a l'altra. Jo crec que a poc també tothom va sabent en el món el que es mou i el suport real que té la independència, que volta al voltant de la meitat, segons com es miri, a vegades menys de la meitat, a vegades més. I, com diu ha dit l'Anna, segurament falta més quòrum per fer un canvi respecte a un estat. Si això, o com a mínim, el que sí que està clar és que potser hi ha un independentisme majoritari, però dins d'un referèndum amb un acord o un reconeixement internacional. Vale. Per tant, aquest és l'escenari en el que ens intentem moure, una part que no és poc important, sinó som el partit principal de l'independentisme en aquest sentit. I com es llegeixi de l'altre costat, a vegades doncs la CUP coincideix en la base en la que nosaltres mirem el món, però la CUP creu més en el moviment, i que no és incompatible la nostra posició, que el moviment social al carrer és el que pot provocar aquesta suma d'una majoria més àmplia. I una part de Junts també pot estar en aquesta línia, però una altra part de Junts creu realment que hi ha majoria social ara i una força capaç de poder fer el canvi ara, i que si no ho fem és perquè no estem units. I per tant, el problema radica d'anàlisi. No és fins i tot ni tan sols d'escola política ni de valors, sinó simplement de l'anàlisi de la realitat.
Avui estem parlant en aquest Maro Muntanya sobre l'1 d'octubre de farà 5 anys amb José Rodríguez, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya. També ho fem amb la diputada de Ciutadans al Parlament, Anna Grau. Anna, em deies, durant aquell 1 d'octubre jo era a Madrid. Des de Ciutadans, des de molts grups polítics, també des del Partit Popular, també des del Partit Socialista, he sentit sempre que la gran responsabilitat de tot plegat va ser de la Generalitat de Catalunya. També hi ha part de responsabilitat, segons tu, per part de l'Estat, per no trobar alguna solució a un conflicte que hi és?
A veure, jo és que m'agradaria aterrar-ho una mica, tot això. Vull dir, aquí s'estan establint molts a prioris. Dius, a veure, l'1 d'octubre no va ser un bon dia per ningú. No va ser un bon dia per ningú, perquè ni allò va ser un referèndum, ni allò va ser un acte democràtic, es van violar moltes lleis, sobretot es va fer molt de mal, insisteixo, la convivència. O sigui, quan gent que discutés si hi ha hagut o no hi ha hagut violència en el procés, doncs, home, jo penso que hi ha hagut molta violència institucional, molta violència social i molta violència civil. Llavors, bé, el govern Rajoy, jo soc molt crítica per com va actuar en aquells dies, però segurament en un sentit invers de com ho seria el meu company de tertúlia. O sigui, jo penso que el Rajoy no va estar on havia d'estar, que el govern Rajoy, diguem-ne, no va defensar els drets dels demòcrates catalans que assistíem atònits a com es minimitzaven una sèrie de coses. De fet, a veure, aquí s'ha esmentat el 3 d'octubre. El 3 d'octubre va ser una cosa molt important, que és que el rei Felip VI surt per la tele i fa un discurs que per molts catalans com jo és el primer cop que et sents defensat per algú amb tota l'estructura de l'Estat. O que dius, escolti, és que això no es pot fer. Perquè aleshores, ja insisteixo, no tinc cap problema amb una persona independentista que vagi pels canals democràtics. Oh, és que pels canals democràtics no me'n sortiré. Bueno, doncs fes una reflexió. Si el que tu planteges pels canals democràtics creus que no ho podràs aconseguir, vol dir que o estàs equivocat tu o està equivocada la democràcia.
Deixa'm preguntar-t'ho diferent. Anna, ja ho anireu veient, que m'agrada tirar pollides, sí, sí, sí. Els convidats. Però
estem,
si s'aconsegueix un referèndum acordat amb l'Estat i, per tant, entenc que legal, Ciutadans hi està d'acord en que hi hagi referèndum?
A veure, jo insisteixo, estem saltant pantalles. O sigui, jo primer m'agradaria que algú donés explicacions del que va passar l'1 d'octubre. Hi han causes judicials pendents pel que va passar l'1 d'octubre. M'agradaria que es reconegués el que va passar l'1 d'octubre i m'agradaria que em demanessin perdó a mi i a molta gent de Catalunya pel que va passar l'1 d'octubre. Perquè, clar, aquí sembla que es van provant, anem empalmant jugades mestres amb jugades mestres i ara ho provo per aquí, ara ho provo per allà. Tot és un fracàs. És un fracàs per l'independentisme, és un dolor pels que no som independentistes, i bueno, aquí es van acumulant desencerts, animalades, fracassos i decadències, i no passa mai res. I encara, si algú, pel que sigui, doncs, en compliment del Codi Penal i de les lleis que es coneixien perfectament abans de la presó, a sobre, doncs, se l'ha d'indultar, perquè si no, escolta, això és una cosa... Si se'ls han d'indultar fins i tot les multes, perquè en un moment donat jo penso que pot haver-hi un consens important a la societat catalana per, diguem-ne, perquè certes persones surtin de la presó, però de fet no hi és perquè no paguin els diners, doncs, que han malversat o que els haguem de pagar dues vegades als altres. Dius, a veure, evidentment, jo, la meva prioritat ara és fer net de tot això. I dius, oh, llavors un referèndum pactat amb l'Estat. Bueno, escolta, és que això es dius, jo ara provo de prendre't el micro, de prendre't els auriculars i de robar la caixa d'aquí de Ràdio Estel. I si no em surt bé, llavors dic, bueno, i ara pactem-ho, eh? I ara pactem que ens repartim la ràdio.
Ja t'ho faràs amb el director.
No, però esclar, dius, a veure, aquí hi ha hagut un atracament democràtic a mà armada, i clar, i llavors, diguem-ne, com que no ha sortit prou bé, doncs ja, i ara per les... Doncs potser haver-ho fet al revés, haver-ho plantejat primer per les... Llavors, a veure, per mi no té cap credibilitat ningú que plantegi ara un referèndum pactat amb l'Estat ni res quan no es reconeix que el que s'ha fet fins ara estava mal fet. Clar, o sigui, per mi hi ha una contradicció en termes amb defensar l'1 d'octubre i defensar el que defensava l'altre dia el senyor Aragonès. No, és que tria si vols anar per lo legal o per lo il·legal. I si vols anar per lo legal, lo primer és abominar totalment de les il·legalitats, que tota la gent que està fugida de la justícia comparegui davant de la justícia, doni explicacions, que es demani perdó a les víctimes de l'1 d'octubre, entre les quals el meu difunt pare i jo mateixa, i a partir d'aquí parlem-ne. I a partir d'aquí parlem-ne. Si jo ja he començat dient que a mi em sembla, doncs, que, per exemple, que el drama que s'estima el govern... A veure, jo penso que les cabres, pels seus pecats, porten els genolls pelats. Jo penso que, sobretot, a Esquerra Republicana, no només Esquerra, també Junts, però majoritàriament Esquerra, hi ha més gent que vol governar Catalunya, però, clar, quan tu has arribat a la governança de Catalunya prometent unes coses i inflamant uns ànims i parlant d'una cosa que tu saps que no passarà mai, clar, llavors et pots trobar amb que la gent t'ho reclami.
Ara abans parlàvem una mica de les conseqüències de l'1 d'octubre, que també són aquells famosos judicis, també són aquelles multes, la presó, els indults... A partir d'aleshores, José, s'ha judicialitzat la política o s'ha polititzat la justícia?
Jo ho enllançaria... Primer volia dir un parell de coses, perquè clar, també el debat és cara a cara entre l'Anna i jo. Sí que hi ha algú que ha de demanar disculpes l'1 d'octubre. Jo crec que, primer de tot, qui va prendre les decisions de càrregues policials que tothom va veure al món i que van posar en risc, crec que el seu pare. Per tant, no posa risc qui posa les urnes, posa en risc qui exerceix una violència física davant d'elles. Però, entre altres coses, també, i els demòcrates catalans, la gran majoria no va aplaudir el discurs del rei. Van sonar cacerolades aquella nit. Fins i tot el meu barri, que és Ciutat Meridiana, on hi ha una ínfima minoria d'independentistes, són un dels barris amb menys independentisme, allà van sonar cassoles. I no eren precisament infiltrats de la CUP que van arribar, sinó ciutadans que estaven indignats. I sí que crec que el que hem... l'independentisme ha de fer una reflexió respecte a com aconseguir la majoria que tenia suport el 3 d'octubre, no cap a la independència necessàriament, sinó cap a les solucions democràtiques. I sí que, abans de fer l'1 d'octubre, es van fer uns esforços per intentar arribar a acords des de el mateix estatut del 2000, que va ser esmenat el 2010, és un esforç, després van intentar diversos presidents, Montilla, Mas... van intentar arribar a cosa amb l'Estat, es van plantejar escenaris de poder fer un referèndum acordat, és a dir, i jo provinc d'una escola federalista, vinc del PSC, ara estic a Esquerra, però des de que tinc ús de la raó he intentat treballar per vies acordades i s'han trobat sempre portes tancades. Per tant, no és veritat que no hi hagués un intent previ de vies acordades. Però respecte al que tu em preguntaves, que era la... Si no, no recordo...
Si s'ha judicialitzat la política, sí, o s'ha polititzat la justícia.
Jo crec que l'estat espanyol des d'abans de l'independent... de l'1 d'octubre, des de l'inici de la crisi, ha fet un procés de guerra legal, o de laufar, respecte a aquells moviments que li feien nosa. Per exemple, després de les vagues generals de 2010-2012, dels cicles, es va modificar el Codi Penal per agreujar les penes que es feien dins d'una vaga general. L'article, no sé si és del 35 o alguna cosa així, modificar el Codi Penal només pels sindicalistes. Després van a venir els indignats, les concentracions a les places i tal. Llavors va crear la llei Mordassa. Clar, davant tot i dissident, des de fa 10 o 15 anys, l'estat espanyol crea una legislació ad hoc i una aplicació de legislació bastant qüestionable, on s'aplica aquesta guerra legal contra el dissident. Les proves, també, no només és molt evident, crear vagues generals, en canvi del Codi Penal, moviments d'indignats, llei Mordassa. I per tal que diuen la resta de jutges europeus davant les sol·licituds d'extradició, diuen que l'aplicació del delicte de sedició és com molt poc sostenible, no? Molt poc comparable amb les legislacions europees. Per tant, sí que hi ha una judicialització, però no només contra el moviment independentista, sinó contra tota força dissident, fins i tot forces normals com el sindicalisme de classe. I això també, no només s'ha d'afegir també la guerra bruta, perquè una guerra bruta, en aquest sentit, unes escoltes telefòniques de Pegasus o una infiltració en organitzacions juvenils independentistes. Diria que no vull dir que tot estigui lligat, però sí que és veritat que hi ha una certa guerra de l'Estat, del Deep Estat, contra els moviments dissidents, entre ells l'independentista.
Anna.
A veure, a mi tot això em sembla una mica llegenda urbana, és un poti-poti coses, però en tot cas jo nego la major. L'independentisme a Catalunya, l'independentisme institucional, fa molt de temps que no s'expressa per vies democràtiques. Si no s'expressa per vies democràtiques, que va optar doncs, per desbordar la democràcia i per desbordar la llei i per desbordar la justícia. Dius, a veure, la millor manera de no judicialitzar la política és no cometre delictes, sinó fer coses que la llei no permet fer. Si no treu la llei, la canvies o proposes canviar-la. Aquí s'ha parlat de molta guerra bruta, l'Alfar. Per mi, guerra bruta contra tots els catalans que no estem d'acord amb l'independentisme, que patim una guerra bruta constant, una cancel·lació constant, una persecució civil constant. Però anant concretament a una cosa que s'insisteix en les càrregues policials de l'1 d'octubre. A veure, les càrregues policials de l'1 d'octubre... Primer m'agradaria explicar una cosa. Pel Parlament hi ha Mossos d'Esquadra que vigilen, que garanteixen la seguretat del anava a dir el local, però no és prou respectuós amb la seu del Parlament de Catalunya. Al Parlament no es poden entrar amb armes. Per exemple, hi ha un partit polític que té conductors que fan, com a mínim un conductor, que fa funcions de seguretat i que va armat i que se li ha cridat l'atenció perquè no es pot entrar amb armes al Parlament perquè la seguretat del Parlament la garanteixen els Mossos d'Esquadra. Si suposant que ja tingués o algú altre tingués una escopeta, una pistola, doncs no pots entrar. Això té una funció, evidentment, doncs és garantir la seguretat. Per evitar precisament que hi hagin incidents, o sigui, si els Mossos d'Esquadra no haguessin rebut l'ordre de no fer la feina que havien de fer l'1 d'octubre i de garantir el compliment de la llei i, per tant, que no es cometessin il·legalitats als col·legis, probablement no s'hauria hagut d'arribar a les càrregues policials que sí que es van produir, però tenint en compte, primera, hi ha una il·legalitat prèvia, dos, han estat molt mitificades aquestes càrregues policials. Insisteixo, si jo cometo un delicte, insisteixo, si ara jo us robo tot el que teniu aquí, vosaltres trucareu a la policia i la policia previsiblement em vindrà a buscar, i si jo poso resistència a l'atenció, és possible que passi la nit al quartelillo, i això no és repressió, això és causa i efecte. Però en tot cas, a veure, aquí l'independentisme ha llançat unes propaganda, ser centenars de ferits, gairebé morts, com qui dius, i a l'hora de la veritat resulta doncs, que eren molt poquets casos que es podien comptar amb els dits de la mà, no amb els de la Marta Torrecillas, amb els dits d'una mà normal, les persones que han restat ingressades. I, en canvi, va haver-hi molts més membres de cossos i forces de seguretat de l'Estat que es van endur doncs, esgarrapades, coses... I amb la qual jo penso que van demostrar bastant temprana, perquè allò, si aquests no haguessin aguantat carros i carretes, sí que haurien pogut tenir algun disgust. Llavors, esclar, les coses s'expliquen com s'expliquen, però insisteixo, una de les coses més perverses per mi del discurs és pretendre confondre el que és democràtic amb el que no n'és. Si al meu pare no li va passar res, precisament, no li va passar res, però li podia haver passat si s'hagués vist al mig, si s'hagués refiat d'alguns companys de viatge que tenia, que sí que està tot molt bé. I jo faria responsable, si el meu pare li hagués passat alguna cosa, jo faria responsables els organitzadors de tota aquella xerrotada.
Ens queden 4 minuts pràcticament. José, fes molt ràpid això perquè us vull preguntar una altra cosa.
Ah, sí, jo respon d'això. La sentència d'exoneració a Trapero i a la direcció de Mossos, de fet, és una condemna a l'actuació policial del Cos Nacional de Policia. El que feien els ciutadans als col·legis electorals no era cap delicte, no hi havia cap delicte que haguessin d'evitar. De fet, no hi ha cap president de mesa, cap organitzador, cap voluntari de l'1 d'octubre, cap persona que hagués votat que tingui cap causa en res, cap. Allà no hi havia cap delicte. I les policies...
Perquè ara t'interrompia milers de persones que tenen causes pendents relacionades amb el doctor.
Sí, però no hi ha a ningú relacionat amb el votar, anar a votar. Ni
exercir amb l'organització d'un referèndum il·legal, etcètera.
Però
aquesta organització
ja estava funcionant, no s'havia evitat.
Llavors,
deixi'm acabar. I les policies han d'actuar sempre en proporció, oportunitat i congruència amb les democràtiques. No ho van fer el CPN. Això ho diu el jutge que va analitzar...
La jutgessa
que va analitzar la causa de Trapero. I, a més, ho diuen diversos organismes internacionals, entre ells Amnistia Internacional.
El Trapero l'absolen perquè no poden... I perquè té una bona advocada, l'Olga Tuboy, perquè va tenir el bon criteri
el Trapero,
de fer una defensa tècnica i no política.
Perquè els Mossos va poder retirar més urnes sense fotre cap pal
el CPN i
Guàrdia Civil.
Ningú ha pogut demostrar, i aquesta és la grandesa de la democràcia, que ell fos, diguem-ne... que hi hagués una connivencia entre el major i el català. Per això l'absolen.
Crec que no s'ha llegit la sentència. La sentència diu que Mossos va actuar en congruència, que és com toca, en comunitat com toca.
La sentència del Trapero, absol el Trapero, no és una absolució general a l'actuació dels Mossos a l'octubre.
No, absol el Trapero i
molt menys considera l'octubre els organitzadors del procés.
Considera adequada l'actuació de Mossos.
Hi ha milers de causes judicials pendents per l'organització de...
No hi ha cap persona que anés a votar, ni ningú cometent cap delicte, ni una més,
perquè al meu pare no li va passar res, que si no en tindríeu una més.
Em permeteu una pregunta, ens queden dos minuts, però és que no vull deixar de fer-los a tots dos, perquè en sóc conscient d'una cosa que m'agradaria molt parlar-ne i estaríem moltes hores, però de veritat ens queden aquests dos minuts només. Sí, és veritat que des de l'1 d'octubre... el que s'ha encès d'alguna manera són les xarxes socials. I déu-n'hi-do de quina manera ho han fet. I aquí és igual de quina banda hi siguis, quina opinió política hi tinguis, perquè tinc dues persones a la taula a Radio Estel que han aguantat carros i carretes a Twitter i qualsevol ho pot anar a veure. Fins a quin punt us ha sabut greu o us heu sentit atacats o us ha molestat tot el que està passant a Twitter ara, José?
Jo ho faig des d'una situació privilegi respecte a l'Anna Grau, perquè els homes patim un tipus d'assetjament molt diferent, molt més lleu que el que pateixen les dones, siguin del posició lògica que tenim, perquè els atacs hi tenim, i són durs, i són a vegades molt sagnants, i a vegades acusacions personals, i a vegades atacs en què t'intenten modificar i condicionar la vida. Tenen un nivell, jo puc sortir a la carrera amb més tranquil·litat que les meves companyes, siguin de Ciutadans o d'Esquerra. Però sí que és veritat que el problema de les xarxes socials, especialment Twitter, és que és una caixa de ressonància tancada i cadascú escolta el seu eco. I això sí que és un problema.
Ara, en 20 segons, sisplau.
Doncs primer agrair-li això que acaba de dir, que em sembla que són unes paraules que l'honoren, perquè és veritat el que diu. Home, jo no bloquejo mai ningú. Afortunadament tinc estómac per resistir gaig i és un bon termòmetre de per on van els ànims.
I us agrair una cosa a tots dos. Una cosa a tots dos. A José Rodríguez, diputat d'Esquerra Republicana al Parlament de Catalunya, i Anna Grau, diputada de Ciutadans al Parlament de Catalunya. I és que es pot parlar de tot amb elegància. Gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda.